El gall del monestir.
Temps de tertúlia als Encobatafons, la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir en companyia d'Eduard Gené. Molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Hola, bon dia.
Lourdes Dalmau, molt bon dia.
I bona hora.
I l'Alba Roda, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Què tal el cap de setmana?
Bé.
Bé?
Bé,
bé. Sí?
Això funciona. Bé.
Bé,
això tira, això tira.
Bé.
Un dia de pluja i l'altre de primavera-estiu, no?
Ah, això mateix, sí.
Molt bé.
Jo tres dies de gaudir el Teatre Auditori d'una forma brutal.
Ja ho sabem. Brutal. Tu el cap de setmana, si no gaudeixes...
No, bé, no, a veure... Però, ja,
però avui, especialment.
N'hi ha de diferents tipus. Hi ha algunes vegades que... que penses, més aviat m'hagués hagut de quedar a casa. No és el cas, en aquest cas, aquest cap de setmana.
S'ha de reconèixer que es fan una programació molt bona, també, aquí.
No, penseu una cosa, els tres dies, és a dir, a l'obra Art van fer dues funcions, una a les 6 de la tarda i una a les 9.
Que a Barcelona ha tingut molt èxit.
I estava gairebé, o sigui, la nit plena i la de la tarda gairebé plena. Vull dir, empaté amfiteatre.
Sí, per omplir, anem a dir...
El Gravity Dance, aquell grup italià de dansa, va estar ple exaurit les entrades. I el James Rhodes de guitarra va estar exaurit les entrades. A més, amb demanda, és a dir, que si hagués hagut un 50% més de cabuda en el teatre, ahir tardes que és un ple.
Saludem també el Bernat Picornell, que s'acaba d'incorporar. Bernat,
bon dia.
Benvingut. Ja has tornat a Madrid?
No hi he anat encara aquesta setmana.
Ah, no hi has anat? No, jo pensava
dilluns,
que estaves allà fent...
No.
Aquesta hora encara...
Per si un cas.
Encara no has tingut temps.
No ha anat per si un cas.
Demà. Si de cas. Demà anirem cap allà. A veure què tal.
Deixeu-me que li pregunti. Avui a Cuat.cat hi ha publicat un reportatge sobre la Mireia Ferrés de Gausacs. Primera dona en descarregar un castell de nou en la posició de segona tapada. Això pels inexperts com jo, per exemple, et demano, Bernat, que ens ho expliquis, la importància o el significat que té això.
D'entrada, dir que nosaltres ho hem fet amb absoluta normalitat, és a dir, que és notícia el fet que hagi passat, però nosaltres doncs, hem buscat la millor persona doncs, per ocupar aquella posició i hem trobat a la Mireia, en aquest cas, doncs, que fa de segona tapada. Segona, el pis de segons és sempre el mateix, passa que a un castell sense pinya és la persona que es veu al primer pis, diguem, amb un castell amb folre és una persona que no es veu, perquè hi ha tot el folre al
voltant. Per això
queda tapada. Voltant. Exacte, queda tapada. Justament per això. I nosaltres molt, molt contents de poder tenir-la a ella. De fet, fa molts i molts i molts mesos que va bé fent les proves ella i, vaja, nosaltres ho vam fer amb normalitat, diguem, no? Sí que és cert que després els mitjans de comunicació se'n van fer ressò i està bé que sigui així, per nosaltres no, és un fet, jo diria, normal, encara que, evidentment, doncs, té un component especial doncs, perquè és una mica extraordinari en el sentit doncs, que fins ara no havia passat mai en el món casteller.
Però és extraordinari perquè per un problema de força o per un problema de tècnica, perquè això, aquestes coses, també estarà tapada i aguantar tota una...
Moltes de les coses que, en fi, en aquest cas, doncs, els castells o l'esport, a mi se'm fa molt difícil dir per què les dones no poden fer una cosa o poden fer l'altra. No? És evident que la constitució física doncs, d'una dona pot ser diferent a la d'un home, però pot no ser-ho, diguem, en aquest cas. Doncs la Mireia reunia les condicions necessàries doncs, de força, d'entrenament, etc. I al final, els castells, hi ha un assaig a darrere constant, no? I jo, que estic, per exemple, doncs, en algunes posicions del folre, ho noto, no? Evidentment, el primer dia que proves una cosa et costa horrors i potser no arribes al final a fer-ho, no? Però al llarg de les setmanes, al llarg dels mesos, sí que aquest entrenament es nota, no? Per tant... Bueno, doncs la Mireia.
Però això hi ha un problema de tècnica, que moltes vegades...
No, no, la tècnica no, la tècnica no.
De tot això que preguntes, Àlvar, això que preguntes i el que està explicant el Bernat, està explicat en el reportatge.
Ah, sí? Perfecte.
Sí, o sigui, la resposta... T'ho dic perquè és que són els protagonistes, la Mireia i un dels caps de colla, l'Àlex.
L'Àlex,
sí. Sí, que expliquen perfectament tot això que ara estava comentant. Què vols afegir?
Sí, sí, a mi m'agradaria aprofitar l'oportunitat que parlàveu d'aquest cas concret per dir que jo penso que els castells, els castellers en general... han aconseguit una cosa que fa uns anys, i no parlo pas de 100, sinó de 50, era bastant impossible, i és la conjunció d'homes i dones fent castells. Mm. En aquests moments, jo que jo sàpiga...
50 sent generós, eh?
Ja, per això et dic, i penso que inclús en alguns moments se'n veuen més de dones, i a més amb una naturalitat... que penso que segons quines contrades es deu fer difícil d'entendre, no? Segons quins llocs del món, veure homes i dones que s'estan agafant, que s'estan pujant junts, que estan fent aquesta columna, aquesta cosa fantàstica, per mi és una demostració d'una qualitat, humana i de relació fenomenal. La trobo a felicitar. I no cal dir el que és les enxanetes, sí. Que això és algo brutal.
O sigui, per cert, veure... la Soraya com està? Saber
bé, cosa bé, bé. Sí, la nena que va caure als castells de Vilafranca, avui li donaven l'altra, del Parc Taulí de Sabadell, per tant, bé, cap a casa, contenta, tranquil·la...
Ara, la caiguda va ser...
Va ser lletja, és una caiguda que a vegades es produeix, és un despenjament, només cau la canalla petita, en aquest cas la cotxador i l'enxaneta, la resta de castell queda intacta i es desmunta i ja està, va caure... A nosaltres ens va passar, els castells de Sant Cugat, com el primer cop que va intentar un 2-8 en folre a la festa major de fa uns quants anys, que va ploure i vam haver de fer els castells a dintre del pavelló, ens va passar que vam carregar el castell i la canalla petita doncs, va despenjar-se. Però vaja, està bé, el nostre casteller doncs, fa una setmana que té l'alta, per tant també bé, i de fet el nostre casteller ja ha vingut a assaig, tot i l'accident que va patir, però bueno, són coses que passen i sí. Vaja, jo insisteixo, l'altre dia mirava estadístiques, aquest any s'hauran fet prop de 10.000 castells a Catalunya, només aquest 2017, diguem, no? I el percentatge de caigudes és molt i molt baix, no sé exactament de què estem parlant, però estem parlant de menys d'un 1%, em sembla. Vaja, i els accidents greus que hagin passat a aquests 10.000 intents, 10.000 castells, són molt i molt pocs, són molts menys que si 10.000 persones van esquiar i segur que més de 2 i més de 3 que ho acaba, diguem.
Això d'insistir en això, perquè la veritat és que clar, com hi ha un cas com aquest, clar, té molta projecció mediàtica.
Té repercussió mediàtica,
però, no? Però la veritat és aquesta, que el percentatge, en comparació amb altre tipus d'activitats, és petitíssim.
Algunes colles, o amb alguns tipus de castells, sí que algunes colles el tiraven, jo crec que ara ja no, però fins potser no gaires anys, potser alguna colla sí que tirava un castell a carregar, no? El carreguem i el celebrem. I jo crec que de la zona no tradicional estem molt acostumats a no, tirem els castells només quan els tenim, quan tenim certesa que els descarregarem, i evidentment els castells cauen de vegades i no pots tenir la certesa absoluta, però hi ha tal nivell, tal punt d'assaig que no pots assegurar més que no caurà, diguem, no? I moltes de les vegades doncs, que s'estrenen castells últimament, doncs es descarreguen, perquè doncs, la feina està feta a l'assaig.
Bé, us sembla que parlem del procés? Una mica,
M'agrada molt, la introducció amb vaselina que has fet, no? Has fet una cosa...
Això no fa mal, si no voleu.
No, per això parlo de la vaselina, perquè no fa mal.
Tornem a tenir una altra setmana amb convocatòries diverses d'entrada. Dimecres hi ha una proposta d'aturada del país, una vaga, les dues coses,
Sí, el que passa, no. la vaga em sembla que no està secundada, em sembla.
No està secundada, no.
Per tant,
no.
És una mica complicat.
No hi ha consens.
Si no hi ha un consens,
no
hi ha consens. General, és molt difícil que
s'arribi. Dissabte que ve hi ha una manifestació també a Barcelona.
Aquesta sí que està consensuada.
Avui a Sant Cugat hi ha convocada una concentració davant de l'Ajuntament, una convocatòria que s'ha fet per xarxes socials amb el suport de membres de Vox, una concentració per demanar la retirada de la pancarta de suport als presos polítics. Això és avui a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. Aquest cap de setmana també hi ha hagut novetats. Puigdemont i els quatre consellers que estan a Brussel·les es van lliurar a la policia. Hi han passat i han declarat davant del jutge. Estan en llibertat, amb mesures cautelars, no poden sortir del país sense permís. I a tot això, avui, La Vanguardia presenta a l'interior un sondeig de GAT3, que ha encarregat la mateixa Vanguardia, on es pregunta com creieu que acabarà el procés sobiranista després de l'aplicació del 155. Destaca com a titular principal, i a més ho fa en la portada, La Vanguardia diu que una majoria, com a resultat d'aquesta enquesta, una majoria creu que el procés acabarà sense avenços després de les eleccions. De fet, aquesta és la pregunta que ens estem fent cada dia. Com acabarà tot això? No sé si...
De fet, el tema és fruit d'una bona novel·la, una novel·la per fer una gran pel·lícula d'això, perquè realment doncs, és una estratègia enorme el que fent, anem a dir, el senyor Puigdemont, i per tant, anem a dir, doncs, s'ha de llogar, anem a dir, la seva actitud i la seva entresa i la seva valentia en aquest aspecte. I l'altre dia escrivia una cosa que vull que s'entengui bé, que és clar que hi ha una sensació, diríem, de frustració i de derrota, en certa manera, que jo crec que si no s'assumeix, serà molt difícil arribar a la victòria. O sigui, aquesta frase que la vaig escriure en el seu dia, que he tingut algunes crítiques, vol dir que és igual que per ser un partit de futbol. Quan tu perds, llavors sempre t'aixeques i intentes fer-ho millor perquè llavors no puguis fer la victòria determinada. Per tant, estem en un procés en el qual jo crec que ja s'ha acabat. Hi ha unes eleccions, en les quals aquestes eleccions hem d'intentar anar tots junts, i per tant anar tots junts és molt difícil, perquè veig que realment no s'hi
afegeixen. Anar tots junts significa...
No s'hi afegeixen, tots els que d'alguna manera són sobiranistes, o diríem independentistes. Jo l'altre dia, amb Moviment d'Esquerres, vaig dir que el que s'hauria de fer és intentar doncs, posar la paraula més que independència, república. O sigui que, aviam, qui és republicà i qui és monàrquic en aquest país. I per tant, no, la república ja implica, anem a dir, la independència, perquè ja la tenim. Ja la tenim aconseguida. Per tant, doncs, si poséssim aquesta paraula com a eix principal de tots els grups polítics, s'hi podrien afegir uns quants que d'alguna manera amb la paraula independència segur que no es poden afegir. O sigui, la idea és que jo penso que és difícil que acabi, perquè hi ha el 50 i 50 aquí a Catalunya, vull dir, això ho hem de reconèixer, i per tant hem de buscar alguna solució per encaixar aquests altres...
Enganyem-los, no posem independència, posem
no, jo no dic enganyar la gent, jo ho dic així clarament, dic no posar la paraula independència, perquè la paraula república és evidentment que té un component a medida d'independència, i punt, no vull enganyar ningú. Però jo penso que hem de buscar alguna fórmula perquè tothom hi pugui anar, anem a dir, doncs, content en aquesta llista. Si no passa això, doncs jo crec que un punt comú entre, com que jo sóc d'esquerres, teòricament un comú amb tota la gent d'esquerres, i llavors la gent de dretes, o sigui, el tema del discurs social també és molt important.
Hi ha combinacions complicades i trobar un equilibri és difícil.
Per centrar una mica en el fet que tu deies del Carles Puigdemont, jo diria que l'operació Brussel·les està molt clara. O sigui, és situar en el centre d'Europa, situar en el lloc on teòricament es decideix el que fa la Unió Europea, el fet de Catalunya. És a dir, l'altra vegada que sembla que la resposta en un moment determinat no ha sigut la que hauria d'haver sigut, aleshores jo em poso aquí, em faig centre d'atenció I a partir d'aquí ja ha començat, de fet ja ha començat en una sèrie de manifestacions dels propis membres, alguns dels membres del govern belga, en aquest sentit. I com, per exemple, doncs, ahir va haver-hi la BBC una tertúlia molt important on moltíssima gent es va manifestar, i dels diferents partits que en aquest moment estan a Anglaterra, a Gran Bretanya, doncs, que es van manifestar també en favor de dir feu això, o sigui, feu la prova del sí, que és el referèndum. Feu aquesta possibilitat. Per tant, diguéssim, Puigdemont ha fet una cosa que per alguns pot ser una traïció i per als altres pot ser una gran jugada, que és dir, on està el centre, on ja es decideixen les coses, a Brussel·les estic. I a partir d'aquest moment em poso a disposició de la justícia belga, evidentment, demanen que vagi a declarar, vaig a declarar, endavant. I a partir d'aquí això, teòricament, és com una ona que es va estenent i que anirà agafant més. Esperem-ho. Ara, dit això, si em preguntes alguna cosa més, et diré, no en tinc ni idea.
Vale, no, estem amb la bola.
Jo estic d'acord, vull dir, el que ha dit l'Eduard, no? Jo, en principi, quan se'm va anar a Brussel·les, em va xocar. No entenia el que volia fer, no? Quan va desaparèixer, vaig trobar que van declarar la república i se'm va anar cap de setmana. I vaig pensar, hòstia, no és normal això, no?
Passant per Girona.
Girona més.
Passant, sí. I, bueno, ara entenc que està bé. De moment ha deixat clar que la justícia espanyola aquí no ha actuat com tenia d'haver actuat, no? Vull dir que els belgues veuen la justícia de tota una altra manera. I això és important, vull dir, perquè jo crec que ha fet visualitzar el problema que tenim aquí a tota Europa. Jo veig que cada vegada hi ha més gent a Europa que no dient que reconeix res ni que això, sinó que posa en dubte els mètodes de la política del PP, no? Trobo que està bé.
Sortia l'altre dia em sembla que era una tele noruega, no voldria equivocar-me, en la que preguntaven a la gent del carrer què és el que pensaven sobre el moment, no? I sortia una persona dient, mira, jo no soc independentista, però jo el que no vull és que l'extrema dreta en aquest país surti, no? I el següent testimoni, una dona, diu, saben quin és Franco? Pues tendría que bajar él y meterlos a todos un tiro. Sí. I per altra banda, doncs, van sortint gent, no? Com diu el Lluís, el show, un dels shows més importants de nit, diguem, dels Estats Units, doncs també parlen sobre la repressió i vinculant, doncs, l'actual estat espanyol, doncs, amb la seva herència, doncs, que és l'herència franquista, no? I està bé perquè les coses, al final, tu durant un temps pots amagar, no?, algunes coses, o pots maquillar-les, no?, però en el moment en què, bueno, doncs, van sortint veus que diuen que potser, doncs, efectivament la justícia espanyola, doncs, no és la que hauria de ser. Ahir va sortir Viviane Reding, que no és qualsevol persona en el si de la Unió Europea, em sembla que el ministre d'Interior belga, Ségolène Royal, també en la mateixa direcció, etc. Per tant, doncs, bueno, ja veurem, i el que diria és que a partir d'avui ja podem dir que efectivament sí, efectivament, els empresonats, els Jordis i els consellers i el vicepresident són uns presos polítics, perquè entenent que la justícia és universal i que s'hauria de tenir la mateixa vara de medir a diferents països, doncs ja es veu que no, que uns països, doncs, es posen unes mesures cautelars sense precedents en la història dels últims 40 anys a l'Estat, i en canvi a un altre país, doncs, hi ha unes mesures cautelars que no són les que s'han imposat aquí a Espanya, i per tant, doncs, no ingressen a presó els consellers que estan a Bèlgica més, i el president, no?
Lourdes. Bueno, l'estat espanyol és un estat de dret, tant quan ens dona la raó quan ens la treu. Per tant, no pot ser és que sigui opcional. Els poders de l'estat estan separats i la justícia està separada. I aquesta senyora jutgessa, la Carmen Lamela, com ha demostrat la seva trajectòria, ningú li ha donat suport, ni als conservadors, als partits les associacions de jutges conservadores ni les altres són més liberals, més demòcrates, es diuen ells. Per tant, jo confio en la justícia. Si han empresonat en part del govern català, té les seves raons i estan basades en tota la documentació que ella disposa i que nosaltres no tenim i que, per tant, jo me la crec. Que a Brussel·les s'han pres mesures cautelars i no l'han posat a la presó amb la part del exgovern que està allà, ho entenc perquè, clar, si han anat allà precisament, a on volen marxar? Segons l'advocat de Puigdemont, havien estudiat diferents opcions i van triar Brussel·les com una estratègia. Quin sentit tindria marxar-se a una altra banda? No va ser gratuït triar Bèlgica per als seus antecedents i perquè la seva situació en aquest moment interna fa que hi hagin unes simpaties d'una part d'uns partits que són... penso que són més de l'extrema dreta, que deies tu,
sí?
els flamencs, sí? Els flamencs, sí. diuen... jo no els conec, perquè també em fa molta gràcia, diem-li, doncs, que els belgues tinguin una opinió tan ferma. Per exemple, jo no conec massa la seva situació política ara, arran de que Puigdemont, que es va marxar cap allà, doncs...
Això ha sigut un acudit.
És que de vegades...
Ara pensava dir...
De vegades em traïciona.
Em
traïciona el cervell, no? I perquè us haig de dir una cosa,
No és veritat que hagi fugit, és una estratègia.
Perdona, menuda estratègia que el dilluns passat, quan estava dinant...
S'ha demostrat que ha sigut una estratègia i que, verdament, no ha sigut una fugida.
Deixem acabar la Lourdes, que ja torna a demanar.
Ja tinc un full que, clar, on que tots van dient... Clar, doncs estava el dilluns passat dinant amb un company que és més aviat anarquista, diguem-li, té el seu perfil i tal, i em passen un missatge, em diuen Puigdemont ha marxat i tal, i jo vaig dir, comprovo, no m'ho crec, i ho vaig dir en veu alta, no ens ho creiem, perquè clar, la justícia espanyola no és bona per ells, però sí per la resta, on per exemple pel senyor Junqueras sí que és prou bona, i llavors el que deia abans, no? Si la jutja Lamela els ha posat a la presó, clar, perquè, mira, si no, se'n van, s'escapen. Veureu ara què dirà el Tribunal Suprem amb la resta de la mesa. Tinc alguna cosa més anotada, però bueno, no vull tampoc acaparar... Bueno, deixeu-me només dir-me un parell de coses. Clar, és... respecte de vegades al concepte de violència, no? Quan tallen aquest dematí que tallaven les carreteres i totes aquestes coses, això, on ho classifiqueu? Com un acte pacífic? Quan obliguen amb els altres... El concepte de violència, per exemple, en la violència de les dones, hi ha el tema físic purament, però hi ha també un tema psicològic, hi ha molts tipus de violència. I llavors, deixeu-me acabar de dir, que ja ho vaig un altre cop, quan hi ha gent que es dedica a empaparar i a embrutar la ciutat amb papers, si us plau, insisteixo, hi ha un reglament a l'Ajuntament, no?, que prohibeix i multa. Quin és el cost de netejar totes les parets que ens embruten? Número 1, que es busquin els responsables, potser aquesta gent de l'ANC
i que els posin a la presó.
Que els posin a la presó. I no embrutaran mai més.
Que ho paguin.
Amb fiances i multes.
Que ho paguin i multa com em farien a mi si jo comencés a empaparar.
Hi ha coses que dius que potser podria compartir.
A veure, anem per ordre. Tu has demanat torn, Bernat.
Sí, per les garanties judicials de les que parlava la Lourdes. Tu deies, com em farien a mi? Molt bé. Què és el que seria normal en un sistema judicial normal, diria jo? Doncs que si tu et citen a declarar, primer que t'entreguin la citació. Primer que te l'entreguin. Perquè hi ha uns consellers que van anar a declarar sense la citació. Molt bé, punt número 1. Punt número 2, que te l'entreguin amb un marge, no? Entenc que al mínim... Mira, Lourdes, és igual. El mínim és que et donin uns... Sí, saps què passa, Lourdes? Saps què passa, Lourdes? El Suprem ha dit que sí. El Suprem ha dit que sí. En què quedem, Lourdes? A tu t'agrada la jutja Lamela o tu t'agrada el Suprem?
No és obligat.
No,
no, a mi m'està molt bé. Vull dir, a mi és garantista i tal, però no podem, és, diguem-li, dir que no estem en un estat de dret quan s'aplica la llei que heu fet els polítics. La jutja només s'aplica la llei i té aquesta possibilitat.
Entens el que vol dir anar a declarar encara que no tingui la situació judicial i se't quedin a la presó?
M'ho vols traduir? Si penses que no ho entenc, clar que ho entenc.
Ho entens. Molt bé, sí. doncs espero que algun dia et passi tu. De veritat. Espero que algun dia et passi tu i que et carreguis de ràbia pel sistema judicial. Bernat. Perquè llavors tu aniràs a declarar sense que t'hagin citat i se't quedarà a la presó.
Gràcies
per aquests desitjos tan carinyosos que tens cap a mi.
Però
espero que no m'hi trobaré perquè normalment m'atenc a la llei. I aquests senyors no s'hi van atenir a la llei. Se les van saltar, les van vulnerar. I, per tant, ells ja sabien el que els hi podien demanar.
Mira, Lourdes, o sigui, jo crec que no et fas el càrrec de tot plegat. I tu, com que vius tranquil·lament amb calefacció a casa teva...
Sí,
jo crec que bastant bé.
En qualsevol cas, jo crec que no caldria fer al·lusions personals.
No,
es pot opinar sobre els temes, però no cal.
D'acord. Jo crec que el problema és, i aquí el poso damunt de la taula, que és que a mesura que es van empresonant més i més persones, diguem, el caire personal toca més a determinades persones. A mi em toca, i per això, com que veig el patiment de determinades persones, em vull posar en el nivell personal, i potser no és el que tocaria, però jo entenc que si jo veig el patiment i el sofriment d'unes famílies i d'unes persones, no pel que han fet, perquè tenen molt la consciència tranquil·la que el que han fet era el correcte i és el que havien de fer. El problema no és aquest. El problema és que són les garanties judicials en les que s'ha produït això. Que un jutge dona unes regles del joc, un altre jutge en dona unes altres.
Això passa.
Molt bé. Llavors, per acabar, el president Puigdemont i la resta del govern que està a Brussel·les no ha fugit per una cosa molt important. Molt important, que és que en el moment en el que la justícia espanyola ha emès una euroordre d'atenció, ells s'han entregat, han anat directe a entregar-se a la policia. Per tant, una persona fugida és una persona que vol eludir la justícia. I em sembla a mi que s'ha demostrat àmpliament que ni el president ni la resta de consells que estan a Bèlgica volen eludir la justícia. Volen posar la justícia espanyola, li volen posar un mirall a davant, que és el que estan fent a Bèlgica, i que la justícia espanyola vegi exactament què és el que està fent. Aquesta és l'estratègia.
Lluís, el teu torn.
Jo només dues coses molt curtes, que diré la Lourdes. En principi, remarcar que la independència judicial espanyola està per sota de Botswana. Tot dit.
No és veritat.
Bueno, no és veritat, tot dit.
És la percepció.
Exactament, la percepció.
La percepció.
Home, és molt important.
Bueno, la percepció, importa molt a la gent el que pensa. Escolta'm una cosa, una altra cosa. Que els belgues no saben d'Espanya, amb la putada que els hi van fer els belgues, vamos, si coneixen Espanya i totes les seves històries. Tu saps el que va fer Espanya als Països Baixos?
Com els catalans a Grècia, encara ens diuen els sogros. Però escolta'm una cosa, posar una pica a Flandes. Tu creus que els grecs... A veure, creus que... Oi, mira't, home, s'està referint a mi, m'està dialogant, Lourdes, no saps el que vam fer?
Deixa'm parlar, tu, Lourdes.
Sí, però m'estem dialogant, jo li estic contestant.
Deixa'm els trios.
Jo t'estic dient que els belgues saben molt bé que és
Espanya
perquè ens ho han patit, el que és Espanya. Res més.
Aviam, una cosa és la història, i en un moment donat i no pots treure les coses de context. I l'altre és
que
estem parlant de la situació política. Clar que no, jo t'he dit el seguiment polític, i si no, jo es podia fer una enquesta i preguntar quin és, ara en moments, clar, sabran qui és Puigdemont, però si això no hagués passat, d'igual manera que probablement ni tu, ni jo, ni cap dels que estem aquí, coneixíem el nom del primer ministre belga.
Jo, Lourdes, el que sí que penso...
A veure, Tor per l'Arba.
No, que hi ha coses que la Lourdes que, evidentment, que jo penso que puc estar d'acord. Per exemple, que diu que Espanya és una societat de dret. Sí, és veritat. És veritat. És una societat de dret amb un dret determinat, en el qual, doncs, evidentment, doncs, està fet per unes lleis a l'any 76, em sembla, 79, la Constitució.
Abans. N'hi ha
d'abans. No, hi ha uns drets i, per tant, hem de dir, doncs, evidentment, s'han d'assumir. Que passa és que aquests drets molt, són molt interpretables i en un moment determinat també són molt manipulables des del punt de vista polític. Per tant, l'única cosa que estem dient és que realment doncs, el dret d'aquí, que podria tenir les seves raons, està, anem a dir, doncs, influït per, una, per un sistema polític bastant pervers. I això ho hem de reconèixer. A partir d'aquí, bueno, doncs tot el que vulguis. Vull dir que les interpretacions, la senyora Lamela també havia fet uns dictàmens en un moment determinat que pràcticament eren iguals o diferents a el que ha fet ara Madrid, aquí en l'audiència d'aquí a Catalunya. I per tant, hem de dir, doncs, moltes vegades aquestes contradiccions ens fan pensar que, evidentment, doncs, hi ha alguna pressió política per darrere que, evidentment, doncs, està influint en el tema. Només dic això, ja està. Però jo penso com tu, que Espanya és una ciutat de dret. I, per tant, a dir, doncs, accepto una mica que em diguis això.
Jo conec una mica, i el que, o sigui, ho conec perquè, per l'interès que tinc a nivell, diguem-li, privat per aquests temes, no? I, aviam, les persones, els jutges, tenen els seus criteris. Que poden haver influències? Mira, com a tot arreu, doncs ja com a tot arreu. Però el que passa és que tenim un sistema garantit...
Acceptes que hi ha influències, ja està.
Aviam, per tant, influències, però no intervencions. No intervencions. A ningú jutge, no m'ho crec, que després de passar pel que passen, que tenim una de les millors justícies dels funcionaris, jutges preparats. Una altra cosa és que en el seu moment a la política no li ha convingut dotar-los de mitjans. Si li haguessin dotat de mitjans a la justícia o m'han dotat, per exemple, a Hisenda, otro gallo cantaria, ¿vale? Però els jutges, els magistrats, per mi però, tenen però el màxim són, del respecte. Són de les millors...
Però influenciables, la... per tant, hem de dir, ho accepta.
Però, com
ja
tothom, però per això tenim un sistema que es pot anar apel·lant. Sí, i per tant, un sistema de garanties.
Com tothom, no, Lourdes.
Com totes les persones
no,
són
perquè,
influenciables.
Sí, són influenciables, però evidentment cada persona té les seves idees, les seves creences, les seves ideologies. Faltaria més. Ara bé, d'aquí a militar en un partit polític, com és el cas del fiscal general de l'Estat, doncs ho sento, però per aquí no passo. No, ho sento.
Ells s'intenten amb la llei a la mà,
dir el Pepe Rubianes.
No.
Però el fiscal general de l'Estat... No ho diré, perquè evidentment doncs, no m'ho imputaria. Però hi ha un moment que dius, home, per favor, vergonya, vergonya.
Està nomenat per al ministre de Justícia.
Però, Lourdes, saps que també està nomenat pel ministre de Justícia, però està reprovat pel Congrés.
Sí, està reprovat.
Bueno, d'això és circumstancial.
No, però està reprovat.
Sí,
no té justificable.
Tu ets professora. L'heu reprovat.
I si tot el col·legi et diu ets una mala professora, tu pots fer dues coses.
Mira,
tu pots fer dues coses. O millorar, sí? O marxar, o
no,
seguir igual.
Són així, eh? O sigui, jo el que demanaré és que se'n faci una avaluació amb criteris objectius. Quan, de vegades, per estratègia política... Mira, jo aquí això...
Però tu no tenies vergonya de quedar-te aquest lloc, Lourdes?
Perdona un moment. En una època que vaig dir amb l'estat més vinculada a la política i dins de l'Ajuntament de Sant Cugat, jo molts cops deia, aviam, per què simplement perquè una persona sigui d'un partit contrari s'ha de putar en contra o s'ha de treure la raó? I això es fa.
Jo no hi estic a favor d'aquestes
coses. Jo, si tinc una idea, la defenso. Tant si la dius tu com si la diu... O sigui, per la dreta o per l'esquerra.
Perfecte.
M'és igual. Aleshores,
això t'honora.
En canvi... No, a mi no m'honora.
Acceptant que cada un tingui la seva biologia.
És el que hauria de ser a tot arreu.
S'ha de respectar.
Vale?
Que el criteri, anem a dir.
Dijous... Ai, se t'ha quedat el dit. No et veia.
No, perquè...
Et tinc a l'esquerra i no et veia.
Has aixecat torçat el dit.
L'estat espanyol és un estat democràtic de dret. Això està claríssim, formalment. Si no, no estaria probablement dins de la Unió Europea. La primera cosa que passaria seria aquesta. Tots els estats que formen part en aquest moment de la Unió Europea, tots són estats de dret. Ara, evidentment, el que passa a Polònia no és el mateix que passa a França.
Però ja s'ha fet un informe.
Deixa'm, per favor. M'he estat esperant una estoneta. Aleshores, el problema de l'aplicació de la llei, com dèieu abans, el jutge té unes lleis per les quals, amb els quals jutja. I la decisió que pren el jutge és personal. És a dir, el jutge, a partir d'aquella lletra, pren una decisió. Potser un altre jutge al costat, a partir de la mateixa lletra, en pren una altra. I, per tant, això ho hem de dir. Ara bé, hi ha un concepte que no es pot oblidar mai i que els últims temps aquí a Espanya doncs ho han comprovat, i és la velocitat de la llei. És a dir, la velocitat de l'aplicació de la llei. És a dir, es veu clarament, i no cal ser cap mestre amb lleis ni cap distingit estudiós de la literatura de dret, per adonar-se'n claríssimament que en un moment determinat una llei s'aplica amb més rapidesa que una altra, i que un cas flagrant demostrat, per exemple, de malversació...
Com el Palau?
O, per exemple, com el Palau, sí senyora, o com el Rato, o com el Luis Bárcenas.
D'acord.
Doncs allò queda diluït, queda separat, queda retrasat i es va morint pel camí. Per tant, vol dir, Espanya és un estat de dret? Sí. L'aplicació de la llei es fa com s'hauria de fer? A vegades sí i a vegades no. Per què a vegades sí i a vegades no? Senzillament per interessos polítics, pura i simplement. I això, perdoneu-me ara la pedanteria, fa 350 anys, a la República de Plató ja s'explica, dit per Sòcrates. Diu, la injustícia, què és millor, la injustícia o la justícia? Hi ha un moment determinat, llavors diu, a veure, diu, la injustícia és millor perquè dona poder als poderosos. I la justícia a vegades s'aplica quan aquesta justícia acaba donant la raó als poderosos.
Molt bé, si us sembla...
Dixit.
Lourdes,
he tornat a dir abans, no? Tenim la justícia, que evidentment és molt lenta, i ho he dit abans, els mateixos polítics...
A vegades.
En general, jo recordo un cas personal, i amb l'advocat, que era molt prestigiós, li vaig preguntar, però com pot durar això tants anys? Vull dir, i em va dir, és interès dels polítics. I ells ho saben, perquè així no tenen, vull dir, no poden actuar. Sabem que fins fa 4 dies les ordres judicials s'havien de portar, va passar un cas amb una nena, crec, una qüestió per Barberà, o no, un poblet d'aquí, que és que, clar, no havia arribat l'ordre estava de camí, no sé, va passar una desgràcia, no?
Vull dir, clar... És que no ho entenc, és a dir, la justícia té vinculació amb la política o no?
No, jo no crec que estigui manada, no, crec que és un poder...
Però el teu advocat va dir que sí, va dir que sí?
No, el meu advocat, el senyor Abel, en pau descansi, el que va dir és que els polítics no li enviaven prou recursos, o sigui, en els pressupostos, la justícia és la germaneta pobra.
No, jo voldria dir una cosa... Un petit vers del Miquel Martí Pol que diu, de dos amors que tenia, l'un en terra i l'altre en mar. El de terra l'empresonen, l'altre viu exiliat. Jo ni ploro pel de terra, ni em lamento pel de mar. Però i laments de què serveixen, gent que lluiti és el que cal. Això és un vers que va molt bé, a fil per randa, del moment que està passant a dir el Puigdemont i tota la política i tota la gent d'aquí a Catalunya.
Molt ràpid, perquè canviem de tema.
Superràpid, només un exemple de fins a quin punt la justícia, o sigui, el poder judicial i el poder executiu estan agafats de la mà. Fa no gaires mesos va sortir la polèmica del programa que utilitzen els jutges per consultar els seus casos, la seva documentació, etc. Va quedar al descobert i es va veure que aquell programa era gestionat pel Ministeri de Justícia. Ministeri de Justícia, poder executiu, gestiona les dades d'una qüestió estrictament judicial de la que no podria tenir accés una amb l'altra.
Em fas pensar en el CSICAT. Ha sortit prensa tot. M'estàs atribuint...
No és judicial. Lourdes, no barregem coses.
No, sisplau.
Escolta'm un moment. El Departament de Justícia no gestiona res referent als jutges i els fiscals de Catalunya. El Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol sí que ho fa respecte al sistema judicial, i això va sortir a la llum fa 9 mesos.
Això no vol dir que intervinguin i vagin a xafar
d'allà. Però tenen les dades, Lourdes, és gravíssim. Tenen les dades. És com si... Escolta'm un moment.
Aquí està el cens. Aquí no. Aquí no. I perdona, deixeu-me dir una cosa. Però amb la nova república catalana sembla que havia d'haver-hi un domini total des del govern català a l'hora de nombrar els que dirigirien la justícia.
Saps quina diferència? Com a mínim, les vergonyes que no té el fiscal general de l'Estat no sortirien, perquè com a mínim cap jutge i cap fiscal de la nova república catalana, evidentment, no serà militant, ni haurà sigut militant de cap partit polític.
No. Sento,
i espero no menjar-me les paraules, no, de cap de les maneres. Han de ser professionals del dret i amb reconeguda trajectòria i experiència.
Sí. I del revés.
Com ara no ho són. Doncs canviem de tema. Que li dedicarem, doncs mira, 5 minutets.
El Trias.
El Trias o els papers del Paradís. Sí. No? Després dels papers de... No els de Salamanca, els de Panamà.
És una cosa del cel, això del paradís. Em dona la sensació que sigui una cosa del
home,
cel.
Paradís home, fiscal. Oh, sí. És paradís fiscal. Ara, després del que sembla que destapa aquesta investigació feta conjuntament per periodistes d'arreu, mitjans diferents que han treballat conjuntament aquest tema i han destapat noms de polítics, d'artistes, de reines, d'esportistes... Sí. Clar, tu te'n vas a dormir amb aquesta informació o et lleves i et trobes això i veus que... Bueno, que hi ha gent que necessita doncs, amagar el patrimoni, no declarar segons què. No. La gent del carrer, quina confiança pot dipositar després en...
Jo penso en dues coses, Carme, dues.
Bueno, jo és la pregunta la primera, que es podria fer una persona de, sí, la primera, del carrer.
La primera que penso és, i ara us adoneu.
Sí, és el que anava a dir, la ingenuïtat
i
aquesta.
Ara us adoneu d'això. És que arriba un moment que dius... I la segona seria dir hipocresia. Progressió social total. Sí, sí. Perquè tot això que està sortint i que va sortint de tongades... Existeix exactament des que el món és món. I a més, la majoria de gent que han sortit, ja, molts ja havien sortit, per exemple, el deudors... aleshores, hipocresia absoluta, hipocresia social absoluta. I no ho arreglem. Estic convençut. No. És igual. Vull dir, sortirà aquesta llista, en algun cas hi haurà cert problema, tindrà cert problema, però de l'anterior llista que havia sortit va haver-hi un resultat, diguéssim,
sí.
Efectiu?
Sí, Hisenda.
Sí?
I me n'alegro molt. Jo tinc una gran satisfacció i m'encanta llegir un periodisme d'investigació que s'ocupi i destapi tots els forats, tots.
Eliminarà els paradisos fiscals?
No.
Tant de bo. Bueno, es planteja, no diguis que no, es plantegen i et dic una cosa, Andorra si ho va ser, sembla que ja no ho és, Suïssa també els estan dient i potser cada cop més amb les tecnologies que van
ahir deia una botada, jo l'altre dia hi va dir una botada de les meves, que dic, si Catalunya fos paradís fiscal segur que tindríem la independència.
I tant.
Probablement.
Totalment.
Probablement.
I tant. No, vull dir que el primer...
Aleshores, d'això es pot arribar a deduir, doncs hi ha gent que vol la independència perquè...
No,
és per
jo
dir,
sí,
no?
Jo la vull perquè sigui paradís fiscal, i tant. Perquè no sé què fer.
Pels seus estalvis que estan a Suïssa, però no m'hi hem de casa.
Pues no sé, pues el que dèiem, no?
No se n'aniria en cap empresa.
Alguna persona que ha sortit, i a més ho diuen, que hi ha molts polítics, Diuen que hi ha molts polítics. Sí, sí, i mira, als Estats Units molta camarilla del Trump, no?
Sí.
Que bonic el Trump.
Bueno, però la política en si mateixa, encara que hi hagi molts polítics amb aquests papers, no deixa de ser honesta i verdaderament doncs, interessant, anem a dir, per la societat.
La política sí. I de vegades
no, perquè, la gestió política... Tots els polítics política... són corruptes, no, és veritat.
Bueno,
amnistia
fiscal?
Amnistia fiscal?
No. Aquests enganxats no, una cosa és de dir, escolta'm, la gent que
declari... No, ni els no enganxats, faltaria més.
No,
ni els no enganxats.
No, és veritat, a mi fa molta ràbia, que sí. Jo declaro, eh? A mi em fa molta ràbia, vull dir, jo estic...
Em sembla que aquí nòmina. Declarem tots, eh?
Sota una nòmina, eh?
Sí, sí. Doncs, res, que estem, no. acabem el programa. No tens cap vers, Álvar?
Sí, sí, mira, per exemple, ara que parlàvem de rics i pobres...
Sí, sí, el món encara està dividit entre rics i pobres.
Cada des de que el món és bon, i mireu si és antic, sempre hi ha hagut un pobre i també un ric. Això era del com se diu aquell poema? No sé, bueno, ara no me'n recordo. Sí.
Però Oliver? Oliver?
No, de l'Oliver.
I jo afegiria, no, i sempre n'hi haurà, eh? Perquè tampoc, vull dir, aquelles persones que treballen i s'esforcen, vull dir, tothom ha de tenir igual de drets i oportunitats, però no tothom, diem-li, s'aplica de la mateixa manera.
Don Miquel Martí Pol, ara.
Bueno. Molt bé, senyors, doncs serà fins dilluns de la setmana que ve, a veure amb quants canvis i quines novetats.
Però anirem a bé, jo penso
per anar resseguint el tema. Que tingueu bona setmana.
Vinga,
que vagi molt bé. Adéu.